Rafael Avila San Juan, bon dia.
Què tal? Bon dia, Jordi. I felicitats.
Moltes gràcies.
Per l'audiència.
Moltes gràcies. El Rafael Avila San Juan, entre altres coses, que va veure i va viure una època... Amb el Rafael Avila San Juan un dia hem de parlar d'una cosa. Al marge del llibre que ha fet, amb el Rafael Avila San Juan hem de parlar d'aquí. Ostres, mira, ja sé qui convidaré. Ja ho tinc clar. Ahir parlàvem al programa i ho tinc clar. Rafael Avila San Juan, t'espero aquí per parlar d'aquesta sèrie que començarà a Movistar, de... entre José María García i José Ramón de la Morena.
Tinc unes ganes de veure-la.
Jo també, jo també. Rafael Avila San Juan va treballar... Quants anys vas treballar amb el García?
Doncs 4 anys, pràcticament.
Quatre anys. Vas aprendre molt o no?
Sí, del García i de tots els que estàveu també treballant a les altres emissores, com a de tu.
Sí, ostres, vam riure molt.
Va ser una època maca, amb un periodisme una miqueta diferent, i jo crec que molt... Per mi va ser la base de molts aprenentatges.
Escolta, en parlarem. Aviam, Rafa, no sé si estàs d'acord que amb el tema de les vacunes tot això s'ha convertit en una mena de guerra comercial, amb els ciutadans mirant-nos a la cara sense entendre gran cosa del que està passant i només esperant rebre la vacuna, la que sigui, tot i que si pot ser la que no sigui AstraZeneca o Janssen, millor.
Sí, això és una mica... estàs pulsant exactament el que la gent em diu quan em troba pel carrer i tot això, no? I jo el que haig de dir és, efectivament, d'aquesta pregunta amb moltes vessants per contestar, primer et diria, sí, estem en un minut i resultat, però no tothom entén de futbol per entendre cada dia una notícia nova, no? I, per tant, moltes vegades estem comparant coses que no són comparables, però és igual. Jo el que dic és, totes les vacunes que tenim en aquests moments aprovades, inclosa la de Janssen, són vacunes segures i efectives. Tenen problemes que s'han d'avaluar i s'han de mirar, i tenen efectes adversos que no havíem controlat per una part molt petita de la població. Que estigui tranquil qualsevol persona que li donguin AstraZeneca. Ara bé, el que hi ha és una confusió tremenda, és a dir, no, és molt difícil explicar que ara per ara tota la gent que ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca es consideri que no li posin la segona dosi d'AstraZeneca. I ja sé que França i Alemanya estan fent unes altres coses, molt bé, cadascú que faci el que toqui, però s'ha d'explicar. El risc que hi ha d'una persona que ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca no rebi la segona dosi d'AstraZeneca, el risc és inferior el que pot tenir una persona de 60 anys cap a dalt que tingui, que rebi la primera. És a dir, no tenim cap trombo que s'hagi fet amb segona dosi, i per altra banda, el que tenim és que el risc de trombos amb 50-55 anys, que va ser les dosis que es van donar amb aquesta primera, doncs, en fi, és incomparablement el benefici, incomparablement més gran que qualsevol altre risc que puguem considerar.
Ja sabem que pescar en aigua tèrbola molt els agrada. Ho dic perquè Pfizer el que està fent és aprofitar els dubtes que s'ha generat a partir d'AstraZeneca i de Janssen, no?
Bueno, Pfizer va tenir diverses qüestions estratègiques que va fer bé. La primera, si us en recordeu, va ser la primera farmacèutica que va anunciar que la seva vacuna era efectiva. I llavors ja vam comentar, si us en recordeu, una qüestió. Molta gent deia, això és la borsa. Bueno, també, com a efecte col·lateral, és la borsa. No, això era la producció. Bàsicament era la producció. És a dir, tu no produeixes, Pfizer no produeix la vacuna, ni tan sols tota la part d'antigen de la vacuna, sinó que la producció de la vacuna passa per diferents cadenes de producció, no? I el que estava buscant era productors. I els productors es belluguen en funció que hi hagi diners, i els diners es belluguen en funció de que la vacuna funcioni. Llavors ja vam dir, no queda molt perquè també Moderna anunciï que està a punt de sortir, perquè s'estan jugant els productors. Què passa? Doncs que tenen més producció. I, per tant, van ser els primers que van donar i estan més avançats. Van començar bé aquí i han continuat bé. Només hi ha dues formes d'incrementar la producció de vacunes. Només n'hi ha dues. I ja hem parlat moltes vegades, no?, que s'ha triplicat la necessitat de vacunes, o que es pot triplicar, diguem-ho així, la necessitat de vacunes amb les que s'estaven produint abans del Covid. Abans del Covid estàvem al voltant dels 3.000 milions de vacunes de producció anual, i ara estem al voltant dels 10.000, el que s'intenta tenir. Llavors tothom es va llançar a dir, jo fabricaré 2.000 milions, jo fabricaré 1.500 milions, però havien de contractar productors. Llavors només hi ha dues fórmules d'increment de producció. Una, creant noves plantes, i dos, donant el coneixement a altres productors perquè la produeixin.
Ai.
Aquí és on tenim, diguem-ne, el coll de botella, el coll d'ampolla, no? Vull dir, és aquí on, ara per ara, s'ha anunciat que Pfizer podrà donar 50 milions més. D'on surten aquests 50 milions? Bàsicament d'un acord amb un productor que es diu Sanofi, que la seva vacuna encara no ha sortit, que està en fases clíniques i que, per tant, no podrà produir ell mateix la seva. I que ha fet un acord per dir-li, escolta'm, a les teves plantes produeix la meva.
L'altre dia, Rafael Vila-San Juan, Rafael Vila-San Juan, que recordem és director d'anàlisi i desenvolupament de l'Institut de Salut Global de Barcelona i una de les persones que més en sap de vacunes en aquest país, l'altre dia, a la presentació del llibre del doctor Oriol Mitjà, va dir una cosa bastant de contundència, el doctor Mitjà, que ell estava convençut que s'aixecarien les patents de les vacunes. Tu creus que això passarà?
No. No. No s'aixecaran.
I aniria molt bé que s'aixequessin per un motiu, eh? Perquè crec, que aniré bé per un motiu, perquè torno a repetir el que dic sempre. Aquesta pandèmia és global. I sí, només la resoldrem punxant a Catalunya, a la resta d'Europa,
a Zimbabue,
correcte, i a Oceania, i a Japó, sí, i a Kentucky.
Mira, deixa'm que matitzi el que he dit. Dic, no s'aixecaran les patents, perquè les patents, ara per ara, no tenen un sistema alternatiu per funcionar. Per tant, serà molt difícil que l'Organització Mundial de Comerç, que és on s'està jugant la batalla, aixequi les patents. El que sí es podrà fer és un alliberament de les patents durant la pandèmia, que és una altra història. Això està reconegut.
Què vol dir això?
Vol dir que durant un temps limitat, el productor que estigui en capacitat de fer vacunes pot anar i copiar aquest sistema a canvi d'una petita contribució al que té la propietat d'aquesta llicència.
Càpsules Nespresso?
Càpsules Nespresso, exactament. Fem-ho així, diguem-ho així. Amb una mica més, si hi ha voluntat del productor de la vacuna, amb transferència de coneixement directe, que vol dir que fas la càpsula Nespresso pràcticament exactament igual que la càpsula Nespresso, diguem-ho així. Llavors, això sí que pot passar i jo crec que passarà. Ara bé, també vull dir una altra cosa. Pel pic de la pandèmia no ens servirà. Això no ens servirà. No agilitzarà durant l'any 2021 el que tinguem més dosis per tots aquests països, no? De Zimbabue o de Zaire o de tot això. Això començarà a funcionar amb un any vista. I, per tant, el que dic és cal lluitar. No serà tan dràstic com deia l'Oriol, però sí que hi haurà excepcions, entre altres coses perquè recordem una cosa. L'actual directora de l'Organització Mundial de Comerç era la presidenta del comitè de direcció de l'Aliança Mundial de la Vacunació, és a dir, l'Angossi és una persona absolutament focalitzada en el tema vacunes i ha sigut nomenada fa un mes, amb la qual la seva lluita ha de ser aquesta. Amb la qual jo crec que hi haurà un alliberament de patents temporal en tant en quant duri la pandèmia. I això vol dir l'equitat. L'equitat no vol dir... L'equitat... Imaginem que no tenim... que no som de cap país. Que estem, jo què sé, al cel i que en diem, escolta'm, tenim tanta necessitat de vacunes, a qui li donem? I lògicament el que hauríem de dir és a qui tingui més incidència de la malaltia. És a dir, si nosaltres hem d'escollir on t'han de posar tu, el que té, si em posen el que té més incidència de malaltia, doncs, escolta, posi'm allà. Això seria equitat pura i dura, no? Que ens diria, no fa falta tantes vacunes a Austràlia com fan falta a Europa, perquè Europa té una incidència de malaltia molt superior que Austràlia. Per tant, amb el pic de l'epidèmia hauríem d'estar, d'alguna manera, negociant en aquest sentit. Però, en tot cas, el que deies abans, si no arribem a un grau d'immunització, diguem-ne, del... S'està dient del 70, deixem el 70, és igual. No discutirem per les xifres. Si no arribem arreu del món, el que tindrem són altres variants, per tant, no deixaran de funcionar les vacunes d'aquí, per tant, haurem de continuar vacunant, per tant, veurem coses com les que estem veient ara, que ja s'està negociant un contracte amb Pfizer, la Unió Europea, per vacunes d'aquí 3 anys. I la gent s'estarà pensant, però què m'estan dient? Que això no acabarà? Bueno, el que s'està dient és que podria haver-hi variants i que aquestes variants hauran de ser tractades amb vacunes.
Clar. Tens idea de quan podria ser vacunada un 70% de la població mundial?
Si ho féssim molt, 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 molt bé i molt de manera equitativa, podria ser al final de l'any 2022. No crec que abans, per la quantitat de dosis que necessitem. És veritat que no necessitem les mateixes xifres per Àfrica que per Europa, eh? Perquè pensa una cosa, per exemple, Uganda, no? Agafem un país com Uganda. L'edat mitjana a Uganda són 17 anys. Amb la qual ja et pots imaginar que la incidència de la malaltia no és exactament la mateixa. Però pensem que una acció coordinada a nivell mundial que no s'està produint I recordem doncs, que COVAX, que és la plataforma que vam llançar des de l'Aliança Mundial per la Vacunació, doncs tenim problemes greus en aquests moments d'abastiment de vacunes d'AstraZeneca que venen de la Índia, que és el principal productor mundial, doncs ara per ara, com que la Índia ha tancat les seves fronteres, doncs en tenim 200 milions de vacunes aturades a la Índia, que no, ni s'estan posant a la Índia ni s'estan portant cap a Àfrica. Mm. Llavors, aquí en tenim problemes. Si ho féssim tot molt bé, sí que es podria atenuar moltíssim la pandèmia. Després vindrà el control de la malaltia, però podríem aturar la pandèmia.
Tenim les dades de les últimes 24 hores de la Covid. He de dir que les xifres de vacunació avui veureu que són altíssimes, però són altíssimes per diversos de rècord, perquè per problemes de recompte s'inclou tot el dimecres, i tot el dia d'ahir, però també les que es van distribuir i punxar dimarts a la tarda. Per tant, estaríem parlant de que en primera dosi pràcticament 100.000 persones van ser vacunades a Catalunya, 97.500. Per tant, ara en primera dosi hi ha pràcticament 1,5 milió de vacunats a Catalunya, que és una molt bona xifra. Encara escassa, però bona xifra. 10.000 pràcticament en segona dosi ahir. Per tant, s'eleva la segona dosi a 474.000. Els pacients ingressats en l'actualitat, estem parlant de que van sortir, aquesta és la dada més important i més bona del dia, en surten pràcticament 30 de planta, que estem parlant de 27, concretament. Estem a 1.697 persones als hospitals. Anem a les UCIs, n'entren 3, ahir en van sortir 11. Avui n'entren 3, per tant, hi ha 514, encara per sobre dels 500, més de 2.100 casos confirmats, en positiu. El risc de rebrot puja 10 punts, estem a 345, malauradament 15 morts. La R, que ens van dir que no la tinguem gaire en compte aquests dies, perquè arribaríem a això 1.3, 1.4, estem a 1.35, després de pujar 4 centèsimes. La incidència acumulada 14 dies puja 1 punt, són 256 sobre 100.000 habitants, i la taxa de positivitat baixa una dècima, i estem a 7.11, el llindar de l'OMS és el 5. Recordem, estem a 7, aproximadament. Ara, és a dir, és allò que deia ahir el professor Enric Álvarez, que és que continuem pujant, però molt lentament, fins i tot més lentament del que pensaven que després de Setmana Santa podríem pujar, però que la gran preocupació continua sent la unitat de cures intensives. Li vull preguntar a Rafael Sanjuan, clar, al ritme estem parlant de que 1 milió de mitja vacunats en primera dosi i 500.000 de vacunats en segona dosi, vol dir que això ja va, i agafa una certa velocitat. Però ja ens diuen, ahir Pedro Sánchez ho va dir, que aquest mes d'abril, abril i maig, serà d'una velocitat d'aquí unes setmanes molt bèstia. Tu això t'ho creus o no?
Bueno, a veure, el fet de... Tot depèn una miqueta de les decisions que es prenguin, no? És a dir, el tabaix de la vacuna Janssen, que trigarà com a mínim, si més no, un parell de setmanes, en estar plenament efectiva, no? I que és una de les vacunes booster, és una d'aquestes vacunes que esperem com aigua de maig, mai millor dit, tant de bo fos a l'abril, però en tot cas és una vacuna que sí que permet moltíssimes facilitats, no només pel fet de que sigui una dosi, sinó pel fet de que descarrega moltíssim el sistema de salut de tota la distribució i tot això, no? Però en tot cas dependrà d'algunes decisions. Jo crec que el mes de maig, estem endarrerint cap al mes de maig el fet de que es comenci a multiplicar efectivament. Mira, aquí a Catalunya, per arribar al que es deia de 70% de població adulta, o sigui, traiem els de 18 anys vacunats, amb el sistema actual, és a dir, de dos dosis, pràcticament necessitem, i fins i tot si introduïm les escasses dosis de Janssen, perquè recordem que Janssen no té gaires dosis fabricades, no té molta producció, doncs ens fa falta vacunar entre 320.000 i 350.000 persones per setmana durant 20 setmanes.
Ostres.
És a dir, en el moment que arribem a aquesta xifra, en 20 setmanes ens posarem amb 70%. Llavors calcula, perquè 20 setmanes és el que ens porta al setembre, a finals de setembre, no? Sí. I per tant, aquí és on està una mica el quid de la qüestió. Jo crec que encara ens queda camí per fer.
Són les 17 minuts. Per cert, una pregunta última meva, i si després en Josep o el Joan o la Neus o l'Iñaki volen fer alguna pregunta, endavant. Què hi pot haver de cert amb això, Rafael Vilasanjuan, que avançava, i l'estampa al diari italià, que la Unió Europea ja no comprarà a partir de l'any que ve vacunes amb adenovirus? És a dir, això inclou Janssen, AstraZeneca, però també la russa, i una desena d'altres prototips que s'estan provant. És a dir, el motiu seria els casos de trombosi o... Això de la trombosi no té res a veure i és un cas evident de càstig pel retard dels enviaments.
No, jo crec que això, primer, ha sigut una declaració feta, jo crec que sense tenir tota la informació necessària del que farà Europa, perquè no ho sabem ara mateix, no ho tenim gens clar en aquest sentit. Segon, no crec que sigui pels casos de trombosi, entre altres coses, perquè ja s'està treballant, i avui La Vanguardia, com ho has dit, em sembla, al començament del programa, no? La Vanguardia publicava avui un, el que va sortir al New England, no? De que ja s'està detectant la relació amb aquests casos, amb les plaquetes de l'FP4, i per tant el que vol dir és que tots aquests adenovirus es canviaran. A veure, l'adenovirus, no s'enganyem, eh? No busquem coses que no són. L'adenovirus no sembla que sigui el problema de les vacunes. Sembla més aviat que sigui la proteïna. I l'adenovirus és un virus. Només que es diu adenovirus perquè és el que fa referència als constipats. Llavors, és el transport. És l'autobús que ens porta a la cèl·lula. I l'adenovirus no sembla que sigui el problema. El qual, les vacunes d'adenovirus està efectivament la de Sputnik, està la de CanSino, Xina, i estan les de Janssen i AstraZeneca per ara, n'hi hauran més. Bueno, és un mètode. Carregar-se el mètode no té sentit. El que cal veure és per on aquestes vacunes, sembla que és la proteïna, perquè sí que comparteixen proteïna, la de Janssen i la d'AstraZeneca, podria ser, que encara no hi ha evidència. Jo crec que el que ha volgut dir, i li sonen campanes, és el següent. Modificar una vacuna RNA és molt més senzill que modificar una vacuna de proteïna o d'adenovirus. Llavors, si venen noves variants, és previsible que sigui més ràpid adaptar una vacuna RNA que una vacuna d'adenovirus. I, per tant, pot haver-hi una opció estratègica per la qual Europa comenci a pensar, i de fet aquí està una mica el contracte que s'està començant a negociar amb Pfizer, el fet de dir, per si de cas, jo m'asseguro que tindré les noves vacunes que vinguin enfront de les noves possibles variants. Jo crec que aquest és el sentit que li podem donar, eh? Hi ha molta informació que se m'escapa, en tot cas.
Alguna pregunta a la sala, Joan Julibert?
Sí, dues preguntes en una. Una, no sé si en aquests moments, des del punt de vista global, el més preocupant és el que està passant al Brasil més que a l'Àfrica, perquè sabem dels casos que com s'està enfilant la pandèmia. I la segona és quan Barcelona va fer la demanda de l'alliberament de patents, encapçalant un moviment global, s'estava referint a aquest alliberament temporal?
Bueno, començaré per la segona, que és molt fàcil. Sí, és el que IES Global ha signat és un alliberament temporal, entre altres coses perquè l'alliberament de patents, escolta'm, jo que he treballat a Metges Sense Fronteres, l'any 2000 vam començar a treballar per veure si era possible i per fer una possible alternativa, que va ser un tractat internacional que s'ho va encarregar en aquell moment, doncs, companyies internacionals farmacèutiques, els propis estats, etc, entre altres coses, perquè tenia doncs, les seves pròpies febleses, no? Però, en tot cas, per carregar-se el sistema o per canviar el sistema de patents fa falta una alternativa. Aquesta alternativa, avui, ara per ara, no existeix. I, per tant, sense un mínim acord de propietat intel·lectual serà molt difícil. Sí que hi ha moltíssimes coses que es poden canviar. Moltíssimes. Entre altres, confidencialitat de contractes. Entre altres, preus i compres. És a dir, responsabilitat de compra pública. I, entre d'altres, veure com la inversió pública de diners, la injecció que es fa des de l'àmbit públic, sobretot amb ciència bàsica, amb recerca, com pot després traduir-se en benefici, diguem-ne, econòmic. Perquè ja és evident que hi ha un benefici social, sanitari, etc., pel fet de que s'hagi invertit en tenir aquestes vacunes tan ràpides. Però no és tan evident que el benefici sigui econòmic. I, per tant, això també s'ha de matisar. Llavors, sí, el que nosaltres vam dir, el que vam signar, és un alliberament temporal a l'Organització Mundial de Comerç. Això és el que cal fer. I que sigui un manifest de Barcelona, està bé. El que ens fan falta són moltes ciutats, perquè ara per ara el discurs mai havia estat tan elevat a nivell polític. És el moment de pressionar.
Josep Martí, alguna pregunta? Iñaki Llacuria, sí, Iñaki.
Sí, hi ha una cosa que d'aquestes setmanes que no acabo d'entendre, no? Quan el govern d'Espanya diu, bueno, paralitzem la vacunació d'AstraZeneca per analitzar tots els casos. Bueno, tenint l'exemple del Regne Unit, on s'ha vacunat, no?, i el ritme de vacunació ha estat altíssim, i majoritàriament amb AstraZeneca, no sembla una excusa de mal pagador, perquè ja sí que hi ha els casos i els números de vacunats, els números de possibles trombosis.
Sí, a veure, jo ara us diré una mica el que penso i el que jo crec i el que aconsellem, no? Jo crec que entre la precaució i la protecció tiro sempre per la segona, no? Ho dic aquí en família, com que no ens escolta amb quasi ningú, no?, per les xifres que han sortit, que sàpiga. Però, en tot cas, sí que tenim evidència de que efectivament ara per ara seria molt més eficaç tirar cap endavant el màxim possible la primera dosi, tret de la gent de més risc, que vol dir els de 80 cap a dalt seguríssim, és a dir, aquí necessitem que estiguin amb la segona dosi amb la plena efectivitat al màxim possible, perquè aquests són, tenen un 20% de mortalitat per sobre de tota la resta, i per tant de 80 cap a dalt no hi ha cap dubte de que hem de posar la primera i la segona abans de fer cap altra estratègia, però a partir d'aquí és quan hem de dir, escolti'm, primera de Pfizer, com a mínim, primeres de Pfizer i Moderna, com a mínim podem tirar a un mes i mig, com a mínim. I es pot estudiar entretant. I la d'AstraZeneca es pot endarrerir fins a arribar pràcticament 3 mesos, no? Llavors, això vol dir que hem de tirar per primeres dosis. En teoria, matemàticament tindrem més protecció col·lectiva. No individual, perquè evidentment tindrem més eficàcia si t'has posat les dues, però col·lectiva sí, perquè tindrem molta més gent immunitzada.
Pràcticament un quart d'onze. El Pere Mas i acabem.
Sí, sobre això, bon dia, Rafael. Sobre això de l'alliberament de les patents i la possibilitat que ho fabriquin d'altres companyies, en el cas, per exemple, del Pfizer o el que sigui, realment hi ha altres companyies que estiguin preparades, homologades, per fabricar-la i que tinguin capacitat de producció per escampar-les pel mercat? I, en segon lloc, si l'empresa original pot certificar que està ben feta i com ho controlen, això?
Sí, bueno, això, a veure, no és tan fàcil com sembla, però, en tot cas, sí que hi ha companyies. Pensa una cosa, la companyia més gran del món és el Serum Institute de l'Índia, i que està fabricant tant Pfizer com AstraZeneca ara mateix, no? Està fent les dues i són vacunes que després es distribuiran doncs, arreu d'Àfrica, d'Àsia, fins i tot de Latinoamèrica. És veritat que no hi ha tants tècnics capaços de fer això i, per tant, és tan important la transferència de coneixement. Però això és el que deia abans. No és tan important el fet d'alliberar patents perquè la gent copiï, perquè no estan en disposició de copiar tants. El que sí estan en disposició és de fer i de produir. El cas claríssim són tots els laboratoris. Penseu que els grans productors de vacunes tradicionals, perquè el Covid ho ha canviat tot, els grans productors de vacunes tradicionals, cap d'ells ha tret la seva vacuna. Ni Glaxo, ni Sanofi, ni Novartis han tret les seves vacunes. Llavors, no estan produint. I, per tant, aquests sí que poden arribar a acords, no? Com a mínim per aquí. Hi ha molts països, ara per ara, per exemple, Pakistan té capacitat de producció, Brasil té capacitat de producció, la Índia, per suposat, té capacitat de producció, Mèxic, Argentina, són països que tenen capacitat de producció. Si em dius demà al Congo es pot copiar la vacuna de Pfizer, no es pot copiar. No hi ha capacitat de fer-ho. Jo deia abans, dues fórmules per incrementar, o crear fàbriques noves o utilitzar la capacitat de producció que existeix en altres laboratoris. Aquesta capacitat de producció, ara per ara, no està al 100%, i això s'ha de poder aprofitar. I aquí és on l'alliberament temporal ens pot ajudar moltíssim.
Moltes gràcies, Rafael Vilau-San Juan, i fins molt aviat.
A vosaltres.